El Cafè de Punt7 Ràdio, amb Pol Güell, Adrià Giró, Cels Naranjo i Francesc Toro.
Bona nit i benvinguts a l'11è Cafè de Punt7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes i disposats a passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. De seguida arribaran els nostres tres col·laboradors de sempre. Per una banda, els nostres juristes de capçalera, en Cels i en Francesc, que ens han dit que avui ens explicaran què és això del dret concursal. I també de seguida tindrem l'Adrià Giró amb la seva filosofia, que avui ens portarà l'empirisme radical explicat a través del filòsof Hume. A més, també ens visitaran unes estudiants de la Bet Roig que van participar al projecte Ajuntament Jove i van proposar la creació d'un cinema de versió original a Sant Celoni. Així que un cop fetes les presentacions, comencem! Moment ara per fer una mirada enrere i recordar què passava al món un 13 de març com avui de fa uns quants anys. El 1781, William Herschel descobria el planeta Urà. El 1881, el tsar Alexandre II de Rússia moria assassinat pel llançament d'una bomba contra el seu carruatge per part d'un grup revolucionari nihilista. El 1904 es va inaugurar el Crist Redemptor, que posava fi al conflicte fronterer entre Argentina i Xile. El 1921, Mongòlia aconsegueix independitzar-se de la Xina. El 1925, l'estat de Tennessee, als Estats Units, prohibeix ensenyar la llei de Darwin per contradir el dogma judeocristià de la creació. El 1963 va néixer el músic argentí Fito Páez. El 1979 entrava en vigor el sistema monetari europeu. El 1987 es creava el Comitè Organitzador Olímpic de Barcelona 92. El 1996, els líders de 29 estats donaven suport al Sinaí egipci en el procés de pau al Pròxim Orient. El 2012 moria l'escriptora catalana Teresa Pàmies. Avui, al Cafè de Punt7 Ràdio, ens visiten 5 exalumnes de la Bet Roig. Elles han participat al projecte Ajuntament Jove, un projecte per fomentar la participació en la política i en la vida del poble dels més joves. Elles van presentar un projecte per tenir una sala de cinema independent en versió original a Sant Celoni. I com sabeu, el divendres passat va començar aquesta iniciativa a l'Altrium, amb la projecció de Boyhood. Avui parlarem amb la Paula Médico, la Mar Ibern, la Marta Tange, la Júlia Llavina i la Laura Martínez, que són les impulsores d'aquest projecte. Bona nit a totes.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bé, primer de tot, felicitar-vos per aquesta idea, ja que aquí el cafè ens agrada molt, i preguntar-vos com neix aquesta idea de fer un cinema en versió original a Sant Celoni.
Doncs, quan ens van proposar de fer el treball de recerca, vam pensar què necessitava Sant Celoni o què era el que nosaltres volíem que hi hagués a Sant Celoni, i basats en el cinema de Cardedeu, el Verdi, vam dir que seria una bona idea crear un cinema d'un caire semblant, ja que el cinema estava molt car i era una cosa que ens interessava molt als joves.
I bé, un principi, una cosa de sobte és que us vingués al cap cinema independent, ja que és un tipus de cinema que aquí a Sant Celoni no hi estem gaire acostumats, que no sempre hem tingut. Per què aquest tipus de cinema?
És que anava a deixar la frase...
Digues, digues.
Doncs perquè el cinema convencional no té cap mena de transcendència. Realment és per passar l'estona i ja està. El cinema independent, normalment, tampoc sempre, acostuma a tenir alguna cosa més enrere, o si més no, una mica més de tècnica artística.
Llavors, Paula, m'imagino que vas ser tu la que va tenir sobretot aquesta idea d'impulsar un projecte de cinema independent.
Realment va ser la Júlia qui va tenir la idea quan vam anar al Verdi, però poder la que estava més il·lusionada amb el treball sí que vaig ser jo.
Sí, però bé. També.
Perquè, i a les altres, què us sembla? Us agrada aquest tipus de cinema independent, no tan comercial, que busca més potser aconseguir una qualitat artística i no tant obtenir beneficis econòmics?
Bueno, a mi m'agrada el cinema que tingui una mica algo distintiu, que no sigui el clàssic superheroi o que sigui simplement una pel·lícula d'acció. M'agrada que tingui un significat més profund que et faci pensar. Així que per això a mi també em va semblar molt bona idea el cinema alternatiu, ja que així hi ha també més varietat. Un dia pots anar al cinema normal a veure simplement una pel·lícula per passar l'estona i després pots un altre dia mirar una pel·lícula que et deixi pensant, o sigui, que vagis pensant cap a casa.
I què sentiu quan veieu que aquesta idea que vau proposar vosaltres, que surt un dia, m'imagino, parlant o entre vosaltres, veient aquesta necessitat de cinema, veieu que un dia l'Ajuntament agafa i us la fa realitat i posa uns cinemes aquí a l'Altrimà Sant Celoni.
Doncs molt sorpreses, la veritat. Jo no pensava que anàvem a guanyar, perquè tampoc és una... no és el tema més popular aquí a Sant Celoni, així que ens va sorprendre que elegissin el nostre treball, ja que tampoc és com el més productiu per al cinema, perquè ja hi ha un cinema a Sant Celoni, així que potser el negoci a ells no us aniria tan bé, però mira, millor.
I com hem dit, vam començar el divendres passat, i alguna de vosaltres hi va anar a veure Boyhood?
La Marta, sí. Només va poder-hi ella.
Sí, vaig anar amb ma mare.
I bueno. Què et va semblar?
Doncs, per primera vegada des que es va obrir l'Àtrium estava tota la sala plena. I va ser molt guai, que al principi tothom estava buscant lloc, però no hi havia. Jo, ai, mira tu, que estrany, aquí al cinema de Sant Celoni. I la pel·lícula estava molt bé, va ser un bon començament, perquè era una pel·lícula molt interessant, que també, a part del fet de que és una pel·lícula que estava a més bon preu i que estava en versió original, com que era una pel·lícula així que ha creat bastanta notícia, doncs segurament això també ha atret a molta gent i sí que fa més publicitat pel treball.
Perquè, a més, cal recordar que als cinemes les entrades costen 4 euros i mig, bastant més barates del que estem acostumats a pagar. I tu que vas veure Boyhood, no sé si les altres l'heu vist, creieu que és aquest tipus de cinema que ara m'estàveu comentant, de un cinema que et fa pensar més i no tan comercial?
Bé, poder... La veritat és que aquesta pel·lícula en concret se li ha donat bastant bombo. Llavors, no sé si es pot considerar o no comercial. Que també està bé, vull dir, jo crec que a nivell tècnic està molt bé, la idea és meravellosa i està genial la pel·lícula. Però poder un altre tipus de pel·lícula encara més indie o més alternativa poder no ompliria sales.
Perquè a tu, Paula, t'hagués agradat que... De moment, primer recordem-ho, s'ha proposat de moment 4 pel·lícules, que són Boyhood, La bicicleta verde, La sal de la tierra i Nebraska. Tu estàs satisfeta amb aquestes 4 pel·lícules que ha proposat l'Ajuntament?
Sí, a mi mentre la gent vagi al cinema i hi hagi una mica més de culturilla, m'és igual, la veritat. Jo també sóc molt fan del cine cutre, eh? Vull dir, a mi m'agrada tot el cinema.
També una de les coses que buscàvem a l'obrir, bueno, al crear aquest treball... era que la gent pogués tenir accés al cinema, ja que, com he dit abans, és molt car anar al cinema avui en dia. Llavors, també, o sigui, una cosa de les que a mi m'agrada és el fet de que potser les pel·lícules no són com nosaltres les havíem plantejat, molt alternatives, sinó el fet de que molta gent pugui accedir al cinema per un preu molt més barat i que les pel·lícules que es fan agradin a la gent. Senzillament això, que la gent tingui accés al cinema.
I a més, com ens deia la Marta, la sala estava plena, llavors estem parlant d'un cinema que dèiem que potser no estem acostumats, sobretot deia jo que potser no interessa tant, però és que a més sembla que la gent està responent molt bé. Creieu veritablement que apostar per un tipus de cinema més elaborat pot ser una bona opció per omplir les sales?
Jo crec que sí, perquè si fins ara no hi ha hagut tanta gent que anava al cinema, potser a part del preu era perquè no els agradava el tipus de cinema, que també vam estudiar això quan fèiem el projecte. Així que si ens apropem més a aquest tipus de cinema alternatiu, potser atraiem més gent. Perquè la Boyhood jo diria que és més aviat un punt intermig entre alternativa i comercial, perquè és com ha dit la Paula, se li ha donat molt de bombo i s'ha tornat molt popular. Però tampoc és tan alternativa com havíem proposat nosaltres en un principi. Però jo crec que si ens acostem més a aquest camí del cine alternatiu, segurament més gent s'interessarà, perquè a la gent li agrada la varietat i no sentir-se obligada només a mirar un tipus de cinema perquè és l'únic que hi ha, que hi hagi almenys opcions.
O un altre fet també és que a tots els cinemes normalment es fan les mateixes pel·lícules, és a dir, tu pots anar al cinema de Sant Celoni, Granollers, Mataró i normalment tenen la mateixa cartellera amb totes les pel·lícules que estan a la temporada. Tenir un cinema on trobis pel·lícules completament diferents a les que hi ha a la resta de cinemes també és una bona idea, en plan, ostres, sí, aquest cinema perquè no fan aquestes pel·lícules als altres cinemes i tinc l'oportunitat de veure-les en pantalla gran.
I vosaltres dieu que vau fer propostes de cinema, què vau proposar?
De tot una mica, perquè també anàvem a fer els diumenges de l'Ateneu, que també ho fan encara i estaria molt bé que la gent hi anés perquè hi va molt poca gent i que és gratis. Que passen
doncs aquí fem la crida, perquè hi vagi tothom.
Que passen pel·lícules, sembla que és els diumenges, a les 6 o a les 7, A les 6. Bueno, no sé, qui vulgui anar que s'informi. I que estan bastant bé, també són d'autor i de molts gèneres diferents. I quina era la pregunta?
Quin tipus de cinema vau proposar?
Ah, doncs de tot. També familiar, alternatiu, però alternatiu sí, també. Que sigui alternatiu sí, no implica que no sigui popular. Pot ser una pel·lícula que als seus inicis era més d'autor i després s'acaba convertint popular perquè si una pel·lícula és bona, pues, normalment acaba sent coneguda.
Perquè no sé si us passa, però en el meu cas a vegades sento això de cinema alternatiu i veig que la gent té com el prejudici aquest, cinema raro, que no s'entén, que has de pensar molt, i veritablement no necessàriament ha de ser així. I no sé si creieu que en projectes com aquest es pot ajudar a trencar aquests tòpics que hi ha sobre el cinema no comercial.
Sí,
bueno, en part, jo també al principi tenia una mica de prejudici, però també el fer aquest treball, no? Treballar-ho més i fer tot això, doncs m'ha canviat una mica la visió, o sigui que si a mi m'ha canviat la visió, jo crec que també podrà afectar tothom, no sé. No,
i una altra cosa, una pregunta, que em perdoneu que us la faci, és molt obvia la resposta, però preferiu el cinema en versió original o doblat?
Versió original. Definitivament.
Depèn.
Sí. Jo versió original però subtitulat perquè se'm dona molt bé els idiomes.
Sí,
però depèn, és que tot depèn. Hi ha doblatges en espanyol que estan molt ben fets, i en català n'hi ha que són genials.
Sí.
Però hi ha alguns, el del Resplandor, per exemple, que dius, plau, està sofrient.
Certes pel·lícules són millors en versió original.
Sí, no, i a part que és l'actor al final el que li dona les intencions i tot el que vol el director també, vull dir, tenia una idea, poder al doblar-la la canvia.
O potser senzillament depèn del dia, et ve de gust.
Sí. Jo sempre m'he educat mirant en versió original, fins i tot les pel·lícules Disney i Pixar, jo sempre les he vist en versió original i en subtítols, així que jo ara, per mi, se'm fa raro. És com que li falta algú a una pel·lícula, o sigui, en castellà o en català, però els doblatges en català estan ben fets, no tant en castellà, però bueno.
I què us sembla que hi hagi aquesta cultura aquí de sempre doblar-ho tot, passar-ho tot doblat, que al final costa accedir a pel·lícules o sèries o qualsevol producte en versió original.
Sí, però també és una mica per la comoditat de la gent, perquè la gent està com acostumada a, o sigui, engegar la tele i entendre tot el que hi ha. O sigui, ho doblen per la comoditat i perquè la gent prefereix així.
I perquè la gent no ho entendria. O sigui, és això que no ho
entendria. Sí, no ho entendria.
Potser en altres països que la gent parla anglès o parla, o sigui, té més coneixement a altres idiomes, no els fa falta doblar-ho. I potser si aquí no es doblés, la gent tindria més coneixement, sí, ja que des de petits estarien obligats a veure-ho en versió original.
Sí, parlant d'això, jo sóc de Bèlgica, i a Bèlgica tota, com que es parla el flamenc i el neerlandès, i el flamenc només es parla a Flandes i a Holanda, doncs hi ha molt poques pel·lícules que estan fetes en aquest idioma o sèries que es doblen en aquest idioma. Així que tota la tele i totes les pel·lícules normalment estan doblades. I llavors allà tenen més, o sigui, és més fàcil aprendre idiomes perquè ja des de petits estan acostumats a això.
Si ens estàs dient, a Bèlgica també es dobla bastant.
Sí, a Bèlgica es subtitula tot, perquè
es subtitula però s'emet en versió original.
Sí, tot en versió original, sigui en alemany, sigui en francès, sigui en anglès.
I quin és si m'ho pots explicar més o menys, el nivell que hi ha amb l'anglès, en francès, en alemany, amb altres idiomes a Bèlgica?
Doncs a Bèlgica el francès, com que és un dels dos idiomes oficials, bueno, uns dels tres idiomes oficials, perquè també hi ha una regió que parla alemany, doncs allà el dominen a la perfecció, i l'anglès no l'estudien fins al que seria aquí primer d'ESO, o sigui, gramàtica no estudia fins a primer d'ESO, però una persona ja de que va a quart de primària té més nivell que una persona d'aquí de primer d'ESO que ho ha estat estudiant tota la seva vida, només perquè com que ho consumeixen tant de mirar la tele i mirar les sèries, doncs ja se'ls hi queda. I jo penso que si aquí substituïssin més sèries i més pel·lícules, el nivell de la gent també milloraria en aquests idiomes.
I llavors, creieu que si aquí s'apostés més per pel·lícules en versió original i subtitular i donar productes en anglès, en francès o en alemany, seria una bona eina per aprendre idiomes?
Sí, sí. Claríssim. Molt bona.
Que poder la gent li faria mandra i deixarien de consumir
pel·lícules.
A la gent que li agrada cinema...
Ja, es faria la gent que tingui una mena de, entre cometes, necessitat de consumir productes culturals, doncs sí, perquè no li quedaria més remei. Però la gent que, bé, vaig al cinema per fer alguna cosa el diumenge a la tarda, poder...
Sí, en el cinema, però si tu ho apliques a la televisió...
Per la televisió i tot, pues, poder...
Molta gent obre la televisió i es posa a fer feines de casa i la tele a fons. Sí. I només sentir, o sigui, molts professors ho diuen, que només sentir l'anglès, tu
sí,
avances
però...
un piló. No
sé. A més, tampoc
sí.
És...
Sí, sí, no, és... està clar, vull dir, segur que ajudaria
molt. Sí, ajudaria un munt, però tampoc s'ha de subtitular però... tot, saps? O sigui, que sigui simplement una porció més gran, perquè ara... Tot el que pots veure al cinema tradicional no pots veure res en versió original. Ma mare, per exemple, no va al cinema perquè tot està en castellà o en català. I així que almenys que hi hagués una petita porció més que estigués en versió original.
Ah, ara ja tenim la nostra petita porció aquí a Sant Celoni.
Sí, ara sí.
No, i a banda, amb això que esteu comentant, vosaltres que sou gent que, pel que ens heu dit, acostumeu a veure pel·lícules en versió original, subtitulada, inclús amb alguns idiomes... que potser no teniu un ple domini, creieu que veritablement és un esforç o un cop t'hi acostumes ja està, és ben fàcil?
Jo vaig començar, jo mirava les sèries en castellà, però va arribar un moment que els capítols que s'emetien encara no estaven traduïts i no em va quedar més remei que mirar-los en versió original. I des de que els vaig començar a mirar en versió original no he tornat a passar al castellà. Al principi costa, perquè no t'acostumes, has de llegir, però un cop has mirat 2, 3, 4, se't fa molt, molt senzill.
I és molt fàcil evolucionar. O sigui, jo al principi també mirava les coses en castellà, després en anglès subtitulades, i ara ja no necessito subtítols per mirar sèries. Jo tot el que miro ja és simplement versió original en tot, i és gràcies a que vaig començar a mirar les coses més en anglès, començant amb subtítols. Així que és molt bona, és una molt bona manera d'aprendre idiomes.
Llavors, creieu que... aquí a Catalunya o a Espanya, sobretot tu, Marta, que vens de Bèlgica, creus que aquí tenim un greuge respecte a altres països on s'aposta més per l'aprenentatge d'idiomes?
Molt gran.
Molt gran, sí. Bueno, a part de que l'idioma anglès és una llengua germànica i els que es parlen aquí són romàniques, així que és més difícil passar, es nota molt que aquí a Espanya són més de ciències que no pas de llengües. O sigui, jo ho he vist que a la gent li agrada... O sigui, se li dona millor el mateix que no pas l'anglès o ningú altre idioma.
Has dit que aquí som més de ciències que de llengües. He vist algunes cares que... No sé si acabeu d'estar d'acord.
D'una perspectiva de fora, jo... Bueno, a mi no se'm donen bé les ciències, però bueno. Jo no soc espanyola.
Creieu que aquí som més de ciències que de lletres?
No.
Jo crec que, bueno, depèn de la persona, no? I també depèn de l'ensenyament que tu reps. Aquí som bilingües, parlem català i parlem castellà... I a la perfecció, bueno, a vegades ens costa potser una mica passar el castellà perquè no el fem servir molt en alguns casos, no? Però jo penso que si des de petits ens ensenyessin l'anglès com aprenem el castellà, no hi hauria cap mena de problema per ser trilingües des de petits.
Sí, però jo el que vull dir és que normalment els professors de mates, de química, de física, saben més el que fan que no pas els d'anglès. Perquè sí, jo he tingut alguns professors d'anglès que dius, déu-n'hi-do.
No, sí, sí. Realment hi ha alguns professors d'anglès que no estan gaire ben preparats.
I bé, ara vosaltres l'any passat vau acabar quart d'ESO, perquè cal dir-ho, heu presentat aquest projecte tan interessant i a més sou molt joves.
Sí.
I què és el que esteu fent ara?
Bueno, estem fent primer batxillerat totes.
Sí, totes són diferents.
Modalitats,
sí.
Però...
Us puc preguntar quines modalitats?
Sí. Cada una un diferent. Jo, per exemple, faig el batxillerat artístic a Cardedeu.
Jo estic fent científica aquí a Sant Celoni.
Jo estic fent el social a Granollers.
Jo el batxillerat d'arts escèniques, música i dansa.
Bueno, i jo també estic fent el social a Granollers.
Home, doncs per dir que aquí som més de ciències que de lletres, en aquest cas tenim dos batxillerats artístics i,
sí,
i dos socials
i jo sola.
I un de ciències només.
Però ningú de l'humanístic.
No, però bueno.
I ja que esteu estudiant, teniu alguna idea de què voleu fer en un futur o què us voleu dedicar?
Encara no està molt clar.
Jo crec que el futur queda lluny encara.
Bueno, esperem que amb aquest any de segon, de batxillerat, ens aclarem més, perquè jo encara no sé ben bé el que vull fer.
Hi ha moltes opcions obertes, ara com
sí,
ara.
Sí, jo sé seguríssim que em vull declinar cap a algo artístic, però encara no sé ben bé què.
Perquè a mi també m'agradaria preguntar-vos, vosaltres que sou una miqueta més joves que jo i que suposo que veureu com tothom les notícies, els diaris, el que es parla, que no hi ha feina, que el país no va bé, que hi ha la crisi. Com veieu tot això que està passant de cara al vostre futur?
Bueno, o sigui, molta gent diu que, per exemple, a mi, molta gent m'ha dit, home, però l'artístic, i què faràs, de què treballaràs? Jo dic, aviam, si ara tot està malament, estarà malament una cosa i una cosa artística. I jo què sé, t'has d'inclinar perquè a tu t'agrada i el que tu et motiva, perquè si fas alguna cosa que, vale, trobaràs feina, però no et motiva, llavors és com viure, pff, i jo pues, vull viure del que m'agrada i pel que m'agrada.
Jo, per part meva, crec que ara com ara, aquí o tens molta sort o molts diners o no tens molt futur. Jo en el meu cas, no, és veritat, perquè
no, sí, sí, té tota sí, la sí. raó.
Tal com estan les coses, no hi ha ajudes, no, no s'aposta per al futur, no s'aposta per als estudiants, i jo crec que ara, si vols tenir pocs recursos, fer alguna cosa, s'ha de marxar.
Sí. Hi ha altres llocs millors on fer.
Jo ja tinc decidit que jo marxaré d'Espanya a acabar el batxillerat, o sigui, jo almenys un any d'Erasmus aniré a Anglaterra, i quan acabi la universitat, perquè clar, necessitaria unes altres assignatures per entrar a la universitat anglesa que no pas aquí a Espanya, així que faré la universitat a Barcelona i després em tornaré a mudar.
Jo no tinc problema en marxar i tornar, vull dir, jo no abandono, però crec que per formar-te, ara com ara i com està el món,
aquí a Espanya no es donen res d'ajudes als estudiants.
No.
Perquè us ho plantegeu totes, això de marxar?
No, jo no.
Jo sí. Jo ho tinc bastant clar, també.
Jo també.
Si marxés a algun lloc, em perdria.
I bé, abans d'acabar l'entrevista, m'agradaria també que parléssim una estona de Sant Celoni. Primer de tot, totes viviu aquí o us moveu molt per aquí? Mm-hmm. I m'agradaria saber què us agrada del poble.
A mi m'agrada la tranquil·litat que hi ha i que, o sigui, no, potser no hi ha moltes coses d'entreteniment, però tu pots anar tranquil sense que t'emputxin pel carrer, que és, sí, s'aprecia.
No, però també, per exemple, comparant amb Granollers, és molt més tranquil, però per això és un ambient totalment diferent, o sigui, ja només... En realitat, Granollers tampoc és tan gran. Canviar de Sant Celoni a Granollers és, hi ha un canvi brutal, o sigui...
Ja quan compares amb Barcelona et quedes...
Ja,
Déu meu.
Ja és la...
Em vaig a viure sota una roca perquè m'estressa tothom.
Jo visc a Campins i per mi Sant Celoni és el paradís, perquè allà no tenim res, pràcticament. I clar, quan baixes a Sant Celoni és com que de cop ho tens tot. Necessites el tren, Sant Celoni té tren, té bus... Jo crec que és un poble que està superben situat. Molta sí, gent el coneix, que a vegades sembla que te'n vas fora. Jo, per exemple, vaig estar a Irlanda i dic... Em deien, d'on ets? I jo de Sant Celoni, a gent de Barcelona, i em deien, ah, sí, Sant Celoni. I jo em pensava, ostres, si saben on està i tot.
Sí, sí, això de tenir el Montseny ens fa famosos.
Exacte. Sí.
En general us hi sentiu a gust, aquí al poble.
Sí, jo sí. No marxaria.
Sí, això sí.
És un, o sigui, per marxar a un altre poble, no. És com, Sant Celoni està ben posicionat, està entre Montseny i Montnegre i té una genial línia de trens que és,
sí,
molt és important,
molt,
saps? Potser no tens tot el que vols a Sant Celoni, però pots anar a qualsevol lloc on vulguis amb el tren.
I hi ha bon ambient, jo crec, a part de sí, tot això.
Sí, exacte.
Tu camines, jo què sé, per Nadal pel carrer Major amb totes les llumetes, la gent... No sé,
i a mi... que tothom coneix a tothom. Sí, això també fa un ambient maco.
Sí, no sé, a mi m'agrada.
I que també hi ha bastant espai natural que s'aprecia. Sí. Que tenim aquí el bosc al costat, també hi ha uns quants parcs.
Per fer esport, sí.
Sí.
I tot i així, ja que vosaltres vau presentar un projecte a l'Ajuntament i us van fer cas i sembla que us fan cas, des d'aquí us proposo que em diguéssiu què us agradaria canviar al poble, com creieu que es podria millorar Sant Celoni? He vist cares com que us venen moltes idees al cap, eh?
Sí. Pues, sí. Jo, per exemple, sí, la primera idea de totes, del principi de tot, de fer el nostre treball, era un espai per joves, per passar la tarda, un lloc on que hi hagués una barra, que hi hagués un espai de billar, on abans hi havia a l'Ateneu,
sí,
que ara està tancat. Havíem pensat de fer-ho allà, bueno, com a la proposta, i fer alguna cosa que incités el jovent a reunir-se com en un lloc i poder fer alguna cosa, perquè ara a les tardes surts al carrer i...
A l'hivern.
I a l'hivern...
O pagues?
Sí.
No tens cap lloc on anar, la biblioteca ara han reduït l'horari, que tanquen més d'hora, vull dir, una tarda d'hivern no tens.
Ja, és com l'únic que pots fer per Sant Celoni, si quedes amb els amics és caminar pels carrers fins que se us acaba el dia, saps? I és com que crear una mica un espai d'entreteniment per joves per poder quedar...
on no hagis de pagar per estar-te tota la tarda.
O sigui, com un parc que necessites consumir perquè si no et fan fora.
O sigui, que us agradaria que hi hagués com una... algun casal social, algun punt de trobada pel jovent.
Sí, més o menys ara és la biblioteca. El problema de la biblioteca és que no pots, o sigui, no pots parlar amb veu alta.
O surts a fora o...
Clar, i a fora és el problema, que l'hivern fa un fred.
Paula, Marta, Júlia i Laura, moltes gràcies per haver vingut aquí al cafè, per haver-nos portat també aquí a Sant Celoni aquesta idea de tenir un cinema independent en versió original. I des d'aquí al cafè estarem encantats si algun dia teniu alguna altra idea i la voleu fer realitat o la voleu explicar, de que torneu aquí i ens expliqueu el que us sembli. Moltes gràcies.
A tu.
Merci.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Comencem ja el nostre espai dedicat al món de les lleis, amb en Cels i en Francesc, que avui ens han dit una cosa curiosa, no ens parlaran ni de dret laboral, ni de dret internacional, ni de dret penal, sinó d'una cosa que a mi em sona una mica estranya, el dret concursal. Què és això?
Sembla qui sap què, no? Dret concursal.
Sí, sona una mica.
Bé, dret concursal podríem considerar que és com una subramificació del dret mercantil. Si l'hem d'encabir en una branca de les grosses, no seria ni administratiu ni civil, seria mercantil. Dret concursal, a veure, tots estem farts de sentir les notícies i els mitjans. Aquesta empresa ha estat concursada, entra en un concurs de creditors. El dret concursal regula el que és el concurs de creditors, és a dir, què passa quan una empresa, però no només una empresa, sinó també una persona física, nosaltres o qui sigui, té un volum molt, molt gran de deute que no pot satisfer. És a dir, què passa quan s'està en la situació d'insolvència? És a dir, que no hi ha suficient i el patrimoni del que disposa la persona concursada, sigui una empresa o una persona física, no és suficient com per pagar regularment els deutes que ha contret. I a partir d'aquí intentarem explicar una mica com funciona això, quin procediment és, qui, no sé, per exemple, els tribunals que ho vigilen i etcètera, no?
Sí, bé, de fet estem parlant d'un procediment molt especialitzat i
específic, és això.
Exacte, i molt complex,
sí.
Que té com a objectiu principal i gairebé únic mantenir l'empresa per tal que es mantingui doncs, la riquesa que produeix, que es mantinguin els llocs de treball.
I la funció important que té és doncs, la d'ordenar el patrimoni i satisfer en la mesura del màxim possible els crèdits que tenen els creditors, és a dir, de satisfer el deute que hi havia.
A veure, ara en la mesura que sigui possible, perquè a vegades precisament... Bé, la llei estableix els supòsits, no?, que han de donar pas al concurs de creditors.
Sí.
Però, clar, precisament és la insolvència. I què és la insolvència?
Això és la situació, de fet. És a dir, quan un és insolvent, és a dir, no pot fer front als deutes de manera regular. Perquè aquí, clar, ara no podem fer... No ens podem entretenir tampoc molt, però les obligacions, tothom sap el que és una obligació, neixen, doncs, de la llei, per disposició legal, dels contractes, de la responsabilitat, per exemple, civil extracontractual. És a dir, nosaltres, en la nostra vida, tenim obligacions que ens poden situar com a deutors i a l'altra banda, evidentment, hi ha un creditor.
El 1089 del Codi Civil. Estan allà recollides totes les obligacions.
Bé, i clar, amb caràcter general, en el dret civil regeix el que denominem el principi de responsabilitat patrimonial universal, que és això que diu el Codi Civil: el deudor responde de sus deudas con sus bienes presentes y futuros. És a dir, tu els teus deutes els pagues amb el teu patrimoni existent ara, i si ara no ho pagues, és igual, d'aquí 2 anys seguiràs sent deutor d'aquesta obligació que havies contret pels diferents canals que es pot contreure una obligació. Però què passa? Que això de respon amb els seus béns presents i futurs, en un cas en què una mateixa persona, una empresa, sigui persona física o jurídica, té molts deutes envers diversos, una pluralitat de creditors, no és suficient aquest principi, i s'articula aquest procediment per ordenar el pagament i satisfer l'interès dels creditors, preservar que tots tinguin unes condicions d'igualtat I bé, hauríem d'explicar també el que hi havia abans, no? Del...
Sí, bé, abans hi havia el que es coneixia com a suspensió de pagaments.
Sí.
Però aquesta situació, que insistim és pretèrita, doncs s'ha substituït per l'actual procediment concursal.
És a dir...
Que d'entrada intenta aconseguir un acord amb els creditors que permeti, ja sigui a través de... d'una quitança, ja sigui a través de...
Sí, hi ha fórmules per donar el deute, condonació del deute, d'allargar els terminis amb els que es pot retornar, doncs de fer acords, convenis, no?
S'intenta... Hi ha diverses mesures, sí.
Perquè és que és el que dèiem, abans hi havia el que era la suspensió de pagaments i la fallida d'una empresa, en un cas d'una fallida d'una empresa... que tothom sap el que és, doncs vol dir que ni amb tot el seu actiu pot fer front al passiu, és a dir, no té prou i fa fallida, tanca. En canvi, la suspensió de pagaments implicava que podia haver-hi una recuperació econòmica de l'empresa. Això, en termes jurídics, ha quedat desfasat, en econòmics encara s'utilitza, no? També hi havia uns procediments civils i tot això es va unificar. Tot això ja no existeix ara, ja no tenim llei de suspensió de pagaments, simplement tenim el concurs de creditors des del 2003, a més es van crear els jutjats de lo mercantil, que són els competents per conèixer doncs, de la matèria concursal, del concurs de creditors. I bé, a partir d'aquí... No sé si teniu preguntes o si encara per fer més aclaracions.
Només afegir que si el concurs té èxit, doncs l'empresa seguirà funcionant amb normalitat i per tant es salvarà. Ara bé, si el concurs fracassa, s'anirà a liquidació. Per tant, l'empresa doncs simplement...
La desmuntarem.
Exacte, la desmuntarem. Mm? Intentarem
vendre-la. O vendre-la en pac perquè segueixi funcionant.
Com a unitat en bloc, diguem. Sí. Intentar vendre-la en bloc. Per intentar que el nou comprador, doncs, si ja està interessat, pugui mantenir la major part possible dels treballadors, de l'estructura productiva, però si no és possible vendre-la en bloc, doncs es vendrà doncs, per parts.
I en cas que una empresa entri en un concurs de creditors, quins són els criteris que es fan servir a l'hora de realitzar els pagaments? La llei concursal estableix algun tipus de mecanismes o criteris?
Sí, evidentment. A veure, sempre primer, a part del concurs de creditors, hi ha el que jo diria el dret preconcursal o estadis preconcursals, és a dir, pot haver-hi una situació econòmica adversa, però que de per si és el que es tracta és d'evitar, en principi, l'entrada al concurs de creditors. I llavors, en uns estadis preconcursals, hi trobem els acords de refinanciació, per exemple, que són importants, són figures que permeten doncs, renegociar el deute, etc. No? Però un cop una empresa ja està immersa dins aquest procediment judicial, dins un concurs de creditors, tenim diverses fases, no? Francesc, com ho explicaríem? És a dir, un cop s'ha declarat el concurs i s'ha nombrat una administració concursal, que pot ser que sigui qui passa a gestionar l'empresa o que hagi d'intervenir en certs actes, un cop tenim això, l'administració concursal, que són els experts que compleixen els requisits, etc., què faran? Agafaran, miraran l'empresa, faran el que diríem, jo ara ho expliquem sintèticament,
Sí.
Faran una radiografia de l'empresa, no? I diran, a veure... Què té, quin actiu té i quin passiu té, és a dir, de què disposa, quins béns té i què és el que ha de satisfer del deute, no? Per veure doncs, tot això i qui són els seus creditors, a quants deu, quina quantia, etc., quan va contreure aquesta obligació, quin títol recull aquesta obligació i a partir d'aquí el que es fa és classificar els crèdits, hi ha una classificació. És a dir, no sé, ara ho expliquem tot molt, molt fàcil,
Sí, no entrarem... Intentem, perquè igualment és bastant...
Tampoc es tracta de dormir l'audiència o de confondre-la.
Això mateix, no...
És que és bastant tècnic,
no
i clar.
No ens posarem ara amb els privilegiats,
anem
amb els ordinaris...
Anem a sintetitzar-ho.
Sí, és a dir, per exemple, no sé, primer de tot el que es pagarà són, doncs, per exemple, o el que es faria seria... L'empresa té un magatzem, val? I allà hi ha tot de béns que han elaborat els propis treballadors. Hem fet molts casos, també en aquests casos està relacionat amb dret del treball. Què passa? L'empresa va malament, no? Hem de fer fora treballadors o els tenim però no els paguem el salari, no? Això ara també es veu molt. Què passa? Doncs que si l'empresa està en concurs de creditors, com pagarem el salari dels treballadors? Una part, tot això ho regula la llei, diu quants dies i hi ha límits del salari mínim interprofessional, etc. Aleshores, Per exemple, si té un magatzem amb béns que han confeccionat amb les seves mans els treballadors, a càrrec d'allò, si allò s'embarga i s'obté el líquid, és el que es destinarà a satisfer els treballadors. És a dir, hi han prioritats, no? Que seria, doncs, això, cobrar els treballadors, etc. Després també està en una posició bastant bona les administracions públiques, els deutes que es tenen amb la Seguretat Social, no? amb Hisenda, etc. I, per exemple, no sé, en últim lloc es paguen, doncs, les multes, etc. Llavors, què passa? Que un cop s'ha ordenat tot el patrimoni del concursat, és a dir, de la persona que té tant deute i que no el pot satisfer, un cop tot s'ha ordenat i es comença a pagar, doncs, amb un ordre, pagant a qui la llei dona aquesta mena de prioritat, i en alguns casos els deutes poden quedar remesos, extingits, perquè a vegades no arriba els diners.
Hem d'afegir que precisament una de les últimes modificacions d'aquesta llei permet extendre el concurs no només a les persones jurídiques, sinó també a les persones físiques.
Això és important. Això t'ho volia preguntar, perquè em sembla un tema interessant.
Sí, perquè normalment sempre parlem d'empresa, no? De persona jurídica, però les persones físiques també poden estar immerses en un concurs.
I té un funcionament similar al concurs de creditors d'una persona física al d'una persona jurídica, o hi ha diferències?
Bé, la regulació, els pilars, el fonament és el mateix, no? Però evidentment hi ha unes diferències que s'han de salvaguardar. Perquè, a veure, no sé, l'empresa té una activitat productiva, hi ha treballadors involucrats, no? Els hi hem de satisfer el salari, en canvi una persona, doncs, és diferent. És inclús, diríem, aconsellable el concurs de creditors per persones físiques. És interessant, perquè a vegades fins i tot es podria detenir una execució hipotecària, per exemple.
Però és que, a més a més,
hi ha beneficis.
És important, clar, és molt important, perquè a més que s'aturen les execucions, en el cas de les persones físiques, és a dir, i bé, i en el cas de les jurídiques també, els deutes, abans hem parlat que la norma general és que respon amb els béns presents i amb els futurs, és a dir, si ara no puc pagar, ho seguiré devent, i quan tingui suficients actius, altres béns o altre patrimoni, doncs llavors ho pagaré perquè ho segueixo devent. Però és que, a més, si es procedeix al concurs, com a norma general, aquest deure, aquesta obligació s'extingeix. I, per tant, doncs, et permet començar de zero.
Sí, un cop s'ha finalitzat el concurs, pot permetre tornar a començar de zero. I en aquest sentit és el que és interessant. A més, doncs, hi ha diverses coses, i a vegades també procedeix el que es diu la qualificació del concurs, és a dir, que de vegades el jutge entrarà a valorar si el concurs ha estat fortuit, que és inevitable i és per causes, doncs, més o menys alienes, o si el concurs, home, si és culpable, és a dir, que ha intervingut la persona deutora a fer que degués això, i després, doncs, evidentment tindrem diverses conseqüències i no hi haurà efectes tan beneficiosos.
Doncs, en qualsevol cas, no sé si estareu d'acord amb mi, amb el titular que ens hem de quedar és que quan una persona física o jurídica, o sigui, una empresa, entra en un concurs de creditors, el que s'ha de tenir clar, la gent que ho vegi des de fora, per exemple, quan surt als diaris o als mitjans de comunicació, no vol dir que l'empresa hagi de tancar i que no se'n pugui sortir.
No. I inclús pot funcionar mentre està en concurs de creditors amb els administradors habituals de l'empresa. Depèn, el jutge decidirà si intervé, si limita o si suspèn les facultats patrimonials. Sempre estem parlant de facultats patrimonials, no personals, de la persona intervinguda.
Això és com quan vas a l'hospital, una mica, vull dir, clar, tu estàs malalt, tu vas a l'hospital, afortunadament,
no vol dir que et moris.
Sinó, al contrari, vas a l'hospital per mirar si et pots curar, doncs sí, és una mica el mateix.
És aquesta comparació.
Dit en termes col·loquials, vol dir que una empresa o una persona va just a dir diners i no pot pagar tot el que deu al moment.
Clar, és la situació d'insolvència, que no pot pagar. Aquesta insolvència pot ser actual, és a dir, no sé, tinc molts deutes, no els pago, no tal, o també una insolvència imminent, és a dir, si la persona veu que d'aquí 2 mesos ja no podrà satisfer amb regularitat tots els seus deutes, té l'obligació legal de sol·licitar al jutge de lo mercantil competent que es declari el concurs de creditors.
Doncs Cels i Francesc, moltes gràcies per haver-nos explicat què és això del dret concursal.
És un món, hi ha molts experts que es dediquen a això i bé, és una institució complexa, amb molts terminis, molt llarga, etc.
Ens ho imaginem, però en aquest espai que tenim al cafè estem segurs que els oients ja se n'han fet una idea més clara i que hem entès una mica més què és això d'un concurs de creditor. Aquesta paraula que està tantes vegades sonant als mitjans de comunicació, però que a vegades potser ningú ens ha explicat què era. Moltes gràcies i ens tornem a escoltar d'aquí 15 dies.
Mora na filosofia, pra que rimar amor i dor.
Doncs obrim ja el nostre espai de filosofia amb l'Adrià Giró, que avui ens havia dit que ens vindria a parlar d'empirisme radical, o el que també es diu de David Hume. És així, Adrià?
Exactament, Pol. A altres programes hem parlat de Descartes i de les seves teories racionalistes juntament amb el primer empirisme, diguem, de John Locke, i ara veurem la postura de Locke reflexada en Hume i de la seva radicalitat respecte a la rama empirista, diguem-ne. L'època que comprèn el context de la Il·lustració i de Hume trenca completament amb el pensament desenvolupat en segles anteriors. Descartes va ser el màxim representant de la filosofia francesa en el segle XVII i va posar de manifest, Descartes, una sèrie d'arguments que donaven a entendre que el coneixement tenia que ser a priori i l'experiència tenia que estar relegada a un paper estrictament secundari. Un segle més tard, durant el període corresponent més o menys entre el 1685 i el 1785, van aparèixer una generació de filòsofs els quals van enfocar les seves teories d'una perspectiva completament contrària a la de Descartes. Ja vam parlar de Locke, però d'entre ells també hi ha Berkeley i Newton, també us sonarà. I llavors podríem definir el pensament de Hume com la màxima expressió de l'empirisme radical. Amb Descartes hi havia unes idees que eren innates, eren immanents a l'esperit humà, com per exemple la idea de jo, la qual vam parlar en el programa de la identitat personal, i la idea de Déu, idees que pel filòsof es trobaven en la naturalesa pròpia de l'ésser humà. Posteriorment, com ja hem dit, Locke va seguir mantenint una certa immanència, però a diferència de Descartes només en referència a que les idees parteixen dels nostres sentits. Hume, per la seva part, du l'empirisme de Locke fins a aquest extrem radical, i avui és el que a partir d'ara posarem sobre la taula i sobre què parlarem i què us semblarà a vosaltres i també aquí a la gent que ens escolta. Per Hume, l'enteniment pel qual podem vincular i considerar els components de la ment humana passa per entendre els conceptes que l'autor defineix com idees i impressions. El filòsof assenyala una relació evident entre aquest parell de concepcions i, com ja recordareu, Descartes també parlava d'idees i Plató anteriorment també. Les idees són còpies de les impressions sensibles adquirides per experiència. És a dir, les idees sorgeixen i es deriven de les impressions que sentim pels sentits. És a dir, jo quan veig un cotxe, no? Veig el cotxe. I un cop veig el cotxe, em faig aquesta idea de cotxe. Però la idea no estava a priori. La idea no la tenia en el meu cap, ni l'he compost a través de la raó. Simplement l'he vista, i a partir de que l'he vista, la que tingui la impressió sensible, jo em faig la idea al cap. En l'obra Investigació sobre l'enteniment humà, ho argumenta de la forma següent. Amb el terme impressió, llavors, entenc totes les nostres percepcions més vives. Fent èmfasi en que el paper de l'experiència és fonamental i ara és necessari per obtenir coneixement. Ara ja podem captar aquesta eliminació de la possibilitat que es tenia sobre l'existència de les idees innates, ja que, per exemple, el no haver tingut mai cap percepció de Déu permet poder dir a qualsevol que no existeix. Jo he vist el cotxe i em faig la idea del cotxe, però no he vist a Déu. Per tant, no puc fer-me una idea de Déu. Hume pensa que absolutament totes les idees estan derivades de la seva corresponent impressió sensible, impressió que captem, com ja hem dit, amb els sentits. Per tant, una idea no existeix si no té una determinada impressió. Segons aquest plantejament, el filòsof farà una divisió i donarà lloc a dos tipus d'idees ben diferenciades. Per una banda, hi haurà unes idees més simples, unes idees simples donades al moment de tenir una impressió, és a dir, com ara mateix estic veient el meu micròfon, aquesta és una impressió simple, una idea directa, i per una altra, les idees compostes, les quals careixen de rigor i que en conseqüència poden comportar la confusió, ja que són resultat de la imaginació. Per exemple, una idea que el cotxe que vaig veure fa 3 mesos aparcat davant de casa meva. La imaginació pot modificar aquesta idea i per això la pot fer confosa, per això és una idea composta. Això serà justificat gràcies als 3 principis d'associació d'idees que Hume anomena en l'obra d'investigació sobre l'enteniment humà. La semblança, la contigüitat i la relació causa-efecte o relació de causalitat. El propòsit de Hume recau en explicar
que la relació causa-efecte no és un principi que es trobi en la nostra ment, en la nostra racionalitat, sinó que té a veure amb l'experiència. Com diu en el text, hom no descobreix les causes i els efectes per la raó, sinó per l'experiència. A mesura que avancem en la seva tesi, Hume clarifica aquesta relació mitjançant l'exemple de que el sol surt cada matí i acaba arribant a la conclusió de que hi ha una inferència que no captem amb els sentits que lliga i du a terme aquesta associació d'idees. A vosaltres us sembla que, a la manera d'obtenir coneixement que té l'ésser humà, es fixa primer en el que veu i després s'ho planteja en el seu cap? O primer pensa i després, a través de la raó, formula un discurs ben argumentat?
O sigui, jo ara entenc amb el que ens estàs plantejant de Hume, que, per exemple, Hume ens diu que la idea que el sol surt cada dia i es pon es forma a partir que tu...
De l'experiència, no?
Exacte, a través de l'experiència.
Cada dia que el sol surt per al mateix lloc, s'aixeca, passa per sobre...
Sí,
i es pot parar al mateix lloc i es fa de nit.
Però aquesta idea la tenim tots ara. Sí. Dir, tots estem pensant, demà tornarà a sortir el sol.
Sí, però llavors entenc que el bé, que ens diu Hume és que nosaltres no pensem, com que avui ha sortit el sol, demà tornarà a sortir, sinó que com que hem vist que sempre ha sortit i la nostra experiència ens diu que ha passat això,
doncs
és el que
també,
ens porta a pensar
també
que sortirà el sol.
Exactament. Jo,
sembla un raonament bastant lògic.
Exacte. Ara avançaré la tesi, perquè aquí només ens hem quedat en una capa superficial, però el tema de la relació causa-efecte és bàsic per entendre una mica una contradicció que també es troba en l'obra de Hume. Pel filòsof, per Hume, conèixer és creure mitjançant el costum o hàbit, com acaba de dir el Pol, aquest costum de que saber que el sol sortirà cada matí, aquest costum i aquest hàbit, serà el que em farà a mi dir, doncs sí, serà així. Ens proposa acabar amb una creença mitjançant aquesta altra creença. I aquesta és la raó bàsica per la que senta tres quartes parts de la seva obra per reflectir això, per tenir un coneixement total a posteriori. Però Hume dona a entendre que hi ha una idea en aquesta connexió de causa-efecte. Hi ha una inferència, com una idea de connexió necessària, que a mi em permet dir que el sol sortirà cada matí, perquè és costum. Però i si no fos així? I si l'endemà no surt el sol? El que ell vol dir és que la inferència de la qual, aquesta que parlava, trobarà en aquesta relació de causalitat és el que fa mostrar un escepticisme en Hume, contrari al que diu a la seva obra, envers la possibilitat de conèixer. Ja que aquesta inferència, aquesta connexió necessària entre causa i efecte, aquesta inferència no la veiem. No veiem nosaltres aquesta idea de connexió necessària que ell anomena entre relació de causa i efecte. Tu saps que el sol sortirà cada matí perquè, així com ell diu en la teoria, és el costum o l'hàbit i tenim aquesta creença. El problema és que aquesta causa-efecte, el que hi ha entremig, no coneixem aquesta inferència que lliga que el sol sortirà o no. Un exemple que també és interessant, que anomena el filòsof, que en aquest cas podia donar-se a interpretar, és la premissa següent. Els homes que estem vius aquí ara mateix, o els homes que estem vius pel carrer, no sé si moriran. És a dir, sabem que tots els éssers humans presenten aquest fet en algun moment de la seva existència, però com que Hume afirma dir que solament amb l'experiència podem demostrar els fets empírics, jo no m'he mort mai, veritat? No puc... Però, per tant, no sé si jo moriré. La creença em diu que així serà, però jo no sabré si moriré. Per la raó sola no podem demostrar que X és la causa de l'efecte d'ahir, referint-se que coneixem degut a la creença empírica de que tot seguirà igual, però al ser una inferència que no captem amb els sentits, aquesta inferència que no captem, no sabem demostrar llavors si potser demà el sol no sortirà o si jo potser no moriré mai. No sé si m'enteneu.
Dues coses.
A mi m'has recordat a l'Eduard Ponset ara mateix.
Em poso còmode.
Sí, acomoda't.
Primer, pel que fa al sol, dius que clar que no coneixem la
relació
que hi ha entre la causa i l'efecte, no? Que no coneixem i que per això no ho podem encertar.
Home, que és una idea de connexió necessària que hi ha entre les dues, però això no ho podem veure.
Clar, no, com que no ho podem veure, no ho podem conèixer. Llavors, el que passa, diria, és que sí que coneixem, però no coneixem tots els factors que intervenen. M'explico. En l'exemple del sol, nosaltres podem dir, ui, mira, avui no hi ha núvol, avui sortirà el sol, i encertarem. I direm, mira, i el dia següent direm, mira, avui no hi ha núvol, avui sortirà el sol, però potser arriba un dia que hi ha un eclipse. Vale? I clar, aquest dia ens equivocarem. O igual, podem dir, inclús podríem treure els núvols d'entrada i dir, mira, avui ha sortit el sol, demà també, però potser demà hi ha núvol.
No, però jo el que m'estic referint és que el sol no surti, que no el veiem. Encara no refereix que sigui tapat pels núvols, sinó que sigui de nit i que no hi hagi sol. No refereix que surti, el sol surt sempre, encara que estigui tapat, però ell refereix que el sol no hi hagi sol,
sí,
que sigui de nit, completament.
Val, però igualment Doncs clar, pot, però... és tan fàcil com canviar l'exemple. Avui veig el sol, demà també veuré el sol. Ja no t'estic dient que surti. Perquè, clar, l'exemple que has posat també és una mica, diguem, traïdor. Perquè, clar, el sol és una cosa bastant segura, no? Que hi serà, encara que no el veiem.
Sí, sí, segura, però...
Però bé, els científics diuen que
home,
ha arribat un moment...
Home, tenim estudiant, no?, el sistema planetari i que les voltes i que sí... Perquè...
Els científics diuen que ha arribat d'aquí no sé quants milers de milions d'anys...
Però tampoc podem estar segurs que els nostres estudis siguin certs.
No, ja és
clar. Segons els científics s'acabarà morint, com totes les estrelles, el sol també. Per tant, aquí dia doncs, sí que ens equivocaríem. Però la segona cosa que et volia comentar... Tu dius, home, com que les persones que van pel carrer no he vist que es morin, doncs clar, no puc estar segur, vull que es moriran. Clar, però és que això també li pots donar la volta. Jo he vist avui que estan vives i, no, i si tu dius que no estàs segur que es moriran, com pots dir que estàs segur que viuran sempre? Perquè sí que has vist altres que estan vives, sí que has vist altres que estan vives i s'han estat
vivint. Sí, però jo el que bàsicament Hume volia donar a entendre és que el coneixement veritable, el coneixement factible, l'obtenim a base de les experiències i dels fets empírics.
Sí.
I si no ha passat una cosa, no té per què passar. D'aquí que digui que potser jo o qualsevol de vosaltres pugui, aquesta premissa pugui ser acceptada, de dir, jo no m'he mort mai. Per tant, encara que la creença de que hagi que tothom s'hagi mort algun dia sigui real, sigui certa, jo, a mi no m'ha passat. I com que a mi no m'ha passat, deixa obert aquesta opció.
Ah, doncs jo no ho agafo. No, no. O sigui, no, no.
O sigui, vas al fet de conèixer a través dels sentits, però aquesta idea de connexió necessària entre la causa i l'efecte determina que no podem arribar mai a conèixer aquesta... No la podem arribar a conèixer, però a la vegada diu que... És el que diu després, que amb aquesta relació de causalitat és la més factible a l'hora d'obtenir coneixement. Però aquesta inferència entre la causa i l'efecte, com que no la veiem, no podem determinar que així serà. Per això ell diu que conèixer és creure, per això diu que creure, saps? Ostres, que un empirista et digui creure, com que et diu creu en Déu, d'acord? Doncs es contradiu una mica, sí. Però és això, el fet de que les coses, ens acostumem a que les coses seran d'aquesta manera i ja està.
Llavors Hume ens diria que no podem estar segurs que ens morirem.
No és que estigui segur, no és que sí puc estar segur que morirem, és que no sabem si morirem.
No ho sabem, t'ho dic, que probablement ell se li preguntés si t'hagués dit que creu que sí, però
ara... A veure, el més probable és que passi.
Sí,
a veure, ahir està la creença,
sí,
la creença
sí.
Està allà. Però...
Però tots assumim que és una creença.
Exactament. Ningú s'ha mort i ha tornat a viure i ha dit, oh, m'he mort i... Bueno, Jesucrist, però no estem parlant de Jesucrist. Religió no. Però és això el que volia... Ara intentaré parlar en llenguatge cartesià per intentar una mica relacionar el que Hume volia dir.
Cartesià de Descartes.
De Descartes, exacte. Hume el que vol és centrar-se en el que Descartes deia la res extensa. La res extensa era el món material. Descartes obviava completament la res extensa per centrar-se en la idea de jo, que és la idea de la ment, que només existeix el que tinc en la meva ment. Només puc demostrar que existeixo jo perquè penso. No puc demostrar ni que Cels existeix ni que en Francesc existeix, perquè només existeix el que jo tinc en la meva ment, per tant, el res cogitans, i a través d'això descobreixo la idea aquesta de Déu que em facilita que obtingui coneixement. Hume és el contrari. Hume centra tota la seva teoria en la res extensa de Descartes, en el món empirista. Tornaré a agafar Locke, perquè també fa aquest punt mig entre els dos. Tant Locke com Descartes són dos autors que tenen en comú la motivació de trobar un coneixement veritable del qual no es pugui dubtar. Utilitzen, però clar, Locke utilitza l'empirista i Descartes utilitza el racionalista. Per una banda, el racionalisme. Per una banda, el racionalisme utilitza la raó com a tribunal suprem de la veritat. No es basa en els mètodes que deriven de l'experiència, sinó que sempre parteix de la raó. L'empirisme, de Locke, per en primera instància i després extremat en Hume, utilitza les sensacions captades pels sentits per demostrar la fiabilitat del seu coneixement. Per consegüent, no hi ha coneixement sense experiència. Per exemple, per Locke, quan naixem som com una tàbula rasa, és a dir, sense cap mena de coneixement ni idea en la ment. A mesura que ens anem desenvolupant les nostres facultats sensitives, aquestes ens van aportant sensacions que creen idees noves en la nostra ment. Un exemple per Locke que també he trobat molt interessant és el que ell anomena en l'obra Assaig sobre l'enteniment humà. Diu així... Estoy seguro de que si se formara una comunidad de niños en una isla en la que no hubiera fuego, no tendría ni la noción ni el nombre para tal cosa, a pesar de que fuera conocida y recibida en el resto del mundo de manera universal.
Sí.
Y también estaría lejos de tener un nombre o una noción de Dios. És el que Locke critica de les idees innates, de que no hi ha idees innates. El primer pas que dona Locke és aquest. Per tant, Locke és de la banda empirista i Descartes és de la banda racionalista. Però Hume porta l'argument de Locke fins a l'extrem. I certament que després Locke fa la crítica de la idea de jo de Descartes, però Hume elimina la idea de jo de Descartes directament, perquè no hi ha una evidència empírica de que tinguem una idea de jo en la nostra ment. Jo no veig la meva idea de jo. Què és aquesta idea de jo que m'estic fent? Què és aquesta res cogitans que diu Descartes? No, per favor, què estem dient? Ja ho vam comentar l'última vegada en Descartes i Locke. Aquí es veu molt més reflexat en Hume. Llavors també us llegiré el que Descartes entén per Déu, aquesta res infinita. En les meditacions metafísiques diu que bajo el nombre de Dios entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, por la cual yo mismo y todas las cosas que existen han sido creadas y producidas. En aquí el que aquesta mena de Déu no he vist moltes, he intentat buscar moltes fonts a veure si era així real, però Descartes crec que era cristià. El que passa és que no demostra almenys, jo no sé si entenc que aquest Déu és el Déu religiós. Crec que jo no li ficaria la mateixa connotació, perquè tant les meditacions com el discurs del mètode no ho donen a entendre. El que passa és que quan parla d'immutable, independiente, omnisciente, omnipotente, sembla aquí que sigui, bueno, sí, l'ésser suprema. Utilitza l'argument ontològic de Sant Anselm, que Sant Anselm sí, que bueno, Sant Anselm és religiós, lògicament, per dir que Déu és la idea més gran de totes que es pot pensar-se, i Descartes l'utilitza d'aquí. Però només volia deixar clara aquesta, que no posaria la mà al foc si era el Déu cristià al 100% o només un Déu com el Demiurg de Plató, que era un Déu que no té res a veure amb el cristianisme. Llavors també havia portat un petit argument d'un altre autor, que és Leibniz, que aquest sí que és cristià, rematat, un dels grans racionalistes també de l'època. Per Leibniz les idees provenen de Déu. Per tant, la idea de connexió necessària, també. La idea de la relació causa-efecte, si prové de Déu, també està en Déu. Leibniz busca el coneixement fiable i Hume demostrar que no podem arribar a ell perquè no el veiem. Una última característica, Leibniz sempre va intentar racionalitzar Déu. És aquesta la diferència. I intenta explicar que la idea de connexió necessària és una idea que, si és de Déu, està ahí. No existeix. En canvi, Hume diu, no podem, perquè no podem observar aquesta inferència, aquesta connexió necessària entre la causa i l'efecte. No podem arribar a aquest coneixement, encara que a la vegada pugui ser la que ell diu per demostrar que, bueno, perquè ens acostem més al coneixement, que ens hem de fiar només dels nostres sentits. Jo no sé per on tireu més vosaltres, si per un àmbit més racional o per un àmbit més empirista, o com creieu la relació de causalitat, no sé.
Jo més o menys ho entès tot, menys ara cap al final tan lío de tants filòsofs, però vaja, que si no hi ha sol no hi haurà ni filosofia, ni dret, ni res.
Home, jo crec que això és un bon final. No sé si us sembla, si ho deixem aquí, amb aquesta frase lapidària d'en Cels.
S'hi ha quedat molt, molt... Com vosaltres mateixos.
Sí, i ens anem una estona a donar-hi voltes.
Jo només és sí. Això, que a vegades molts filòsofs argumenten de que amb la raó no arribarem mai a l'autèntic coneixement veritable, i aquí Hume, doncs, evidentment que no hi ha ni idea. Veus, no he buscat pas què opina Hume de la identitat, però el fet d'eliminar la res cogitans de Descartes dona a entendre que aquesta identitat se la carrega completament, i que al final jo només vull enviar aquest missatge de reflexió cap a la gent que ens escolta. La meva opinió com a estudiant de filosofia és que Hume pot justificar molt bé aquesta teoria que ell dona, però al final tampoc pot demostrar que amb els sentits ho podem demostrar tot. O sigui, Hume diu que amb els sentits podem arribar al coneixement veritable, però a la vegada, com que aquesta connexió necessària no la veig de la relació de causalitat, doncs aquí hi ha trontoll, no sé, vés a saber si, no... Jo només vull enviar que no ens fiem sempre del que veiem amb els sentits. A vegades potser hi ha altres coses que no les veiem. O sigui, ara mateix, per exemple, la Terra està girant a una velocitat espectacular, però estem aquí i estem quiets, i no passa res. Amb els sentits a vegades no ho podem notar tot. Jo només vull transmetre el missatge de que amb els sentits només, penso jo, no podem arribar a conèixer-ho tot. Hi ha altres coses, però bé, és el meu missatge final, res més.
Doncs Adrià Giró, siguem empiristes o racionalistes, si et sembla ens tornem a trobar d'aquí 15 dies amb més filosofia i més temes que ens permetin reflexionar.
Exactament, ens veiem.
Arribem ja al final del Cafè de .set Ràdio i, com sempre, ho fem amb música. Abans, però, recordar-vos que ens podeu escriure a cafè.setradio@gmail.com, ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook o podeu recuperar aquest o qualsevol altre programa a sansoloni.cat/ràdio. Ahir feia 60 anys que ens va deixar un dels millors saxofonistes de jazz de la història, Charlie Parker. Conegut amb el sobrenom de The Bird, l'ocell, Parker va ser un referent al món del jazz i un dels iniciadors del bebop. Així que avui el cafè ens venia molt de gust acabar el programa escoltant el músic de Kansas. A més, avui que hem parlat de cinema, ens ha vingut al cap una pel·lícula de la qual Charlie Parker és indirectament protagonista. Es tracta de Whiplash, una de les millors propostes del passat 2014. La pel·lícula explica la història d'Andrew Neyman, un jove baterista de jazz, i Terence Fletcher, el seu professor malcarat. En un moment de la pel·lícula, Fletcher li pregunta a Neyman si li ha explicat mai com Charlie Parker es va convertir en Charlie Parker, és a dir, un dels millors saxofonistes que hi ha hagut mai. Neyman li contesta que va ser qui era perquè un dia el baterista Joe Jones li va llançar un plat de la bateria en una gravació de tan malament de com estava tocant. Parker, que era adolescent, va haver d'aguantar les burles de tots els músics de la gravació. Però el bon en Charlie, en comptes de fer-se enrere, va continuar assajant més que mai. I amb aquesta constància i voluntat va arribar a ser un dels millors músics de jazz de la història, tot i que va morir amb 35 anys. I amb tota la modèstia, nosaltres aquí al Cafè volem retre-li el nostre petit homenatge escoltant la suite de Yardbird, una de les seves peces més famoses. Així que marxem amb Charlie Parker i desitjant-vos un molt bon cap de setmana. Bona nit! Thank you.